RAC+1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Chemsex.
Terme d'origen britànic que sorgeix de la fusió entre les paraules chems, chemicals, que es refereix a les drogues, i sex, sexe.
El chemsex, doncs, és la combinació de sexe amb drogues, però va molt més enllà d'això. Maria Martínez Rebollar, doctora especialista de la unitat de VIH del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic, explica així què és el chemsex.
Es defineix el chemsex com l'ús intencional de substàncies per perllongar i potenciar les relacions sexuals, principalment en el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes. I un dels trets que el diferencia de lo que és l'ús sexualitzat de substàncies o l'ús en general de substàncies recreacionals és aquesta intencionalitat i també el temps. A major exposició al consum de substàncies i a pràctiques sexuals que poden ser de risc, doncs majors potencials conseqüències problemàtiques de la pràctica.
Les sessions de chemsex poden durar hores o fins i tot diversos dies. Es tracta d'un fenomen que, tot i ser minoritari, cada vegada està més estès.
Avui volem parlar de chemsex amb el Gerard, un noi que ha practicat aquest sexe químic i que ens pot parlar del tema en primera persona. A més, el Gerard també és voluntari d'Stop Sida. Gerard, benvingut a la Revolució Sexual.
Bones, moltes gràcies.
Tu practiques chemsex habitualment?
Des d'un temps ençà he intentat ja deixar-lo estar, i si el practico és de manera, podríem dir, accidental, però sí, vaig estar uns quants anys practicant-lo, primer amb una gestió més o menys, podríem dir, correcta o satisfactòria, i després la cosa, en el meu cas, es va descontrolar una mica.
I vas anar decidint deixar-ho?
Sí, vaig veure les senyals d'alerta, podríem dir, al cap de 2 anys, no?, d'estar-lo practicant, i no em vaig decidir a acudir a un servei fins al cap d'un any més tard.
Tu quina edat tenies quan vas començar i quina edat tens ara?
Clar, realment tampoc et sabria dir una edat exacta, perquè en el meu cas va ser, bueno, vaig començar a sortir de festa, i sortint de festa doncs, prenies alguna cosa per sortir de festa, i després doncs, sorties de festa i acabaves en certs llocs. No? Seria més o menys els 25 anys quan vaig començar, i ara en tinc 30.
Mm-hmm. Com vas descobrir el chemsex i com vas començar a practicar-lo? No? Coneixies algú que ho fes o va ser a través d'alguna aplicació? Com va anar?
Doncs jo va ser una mica a través de, bueno, de sortir de festa amb amics, però no realment amb els meus amics, sinó amb gent que em vaig conèixer durant, bueno, a la nit, i també a través de la meva exparella. Vaig estar un temps fora de Barcelona i al tornar de Barcelona ho vam deixar amb aquesta persona, i llavors a l'estar sol i, diguem, lliure, no? Vaig començar a tontejar amb tot el que és la sauna i també amb cases particulars.
I hi ha molta gent que potser ens està escoltant i que no sap res del chemsex, no sap com són aquestes sessions o aquestes festes. Dèiem que és una combinació de sexe amb drogues, però que va molt més enllà d'això. Tu com explicaries què és el chemsex a algú que no n'hagi sentit a parlar mai?
Clar, jo la definició... Ara, realment, hi ha moltes variants, no? Evidentment, és un concepte que ha evolucionat molt. Jo l'únic afegitó que faria al que ha portat la Maria Martínez, no?, és la qüestió cultural. Hi ha un rerefons sociocultural molt important al chemsex, que és, bàsicament, fruit de les masculinitats, no?, i de l'homofòbia que ha viscut el col·lectiu, bueno, gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes, que precisament que ens diguem així és fruit també de l'homofòbia, no? Llavors, clar, dir que és sexe amb drogues, moltes vegades ens diuen això, no? És que ha existit tota la vida ja, però és que hi ha aquests components culturals que el que fan és que sigui un fenomen definit.
De fet, la doctora Maria Martínez Rebollar feia aquesta reflexió sobre el fenomen del chemsex i també sobre la seva complexitat.
Parlar de chemsex, jo penso que els professionals sanitaris hem d'ampliar aquesta mirada, potser també la societat, és parlar també d'una sexualitat dissident a la norma, no? També és important parlar de chemsex, és parlar de l'epidèmia del VIH i l'impacte que ha tingut aquesta infecció en el col·lectiu gay, no? Com em relaciono amb altres persones, no? Això és molt important, i també és molt important tenir la perspectiva de que estem parlant de plaer quan parlem de chemsex. Estem parlant d'afectivitat, d'intimitat, de vincles, d'autoestima, d'acceptació del propi cos i de la pròpia opció sexual, de processos migratoris, de persones que són migrants i que practiquen chemsex, i estem parlant també de com socialitzen, no? De pertenença a grup. Jo penso que nosaltres hem de ser capaços d'ampliar aquesta mirada sobre la complexitat del fenomen, perquè això farà que puguem fer un millor seguiment i un millor acompanyament a aquestes persones.
I estàs d'acord, Gerard? És una mica això el que volies dir o no?
Sí, no hi podria estar més d'acord. Realment, el tema del VIH és una qüestió que ronda el chemsex. Molts companys diuen que realment el que estem visquent de... Hi ha moltes cometes l'epidèmia del chemsex, no? O l'epidèmia del chemsex problemàtic és recollir els fruits del que no es va fer bé durant l'epidèmia del VIH-Sida, no? Realment de fer una prevenció dirigida, no? a les persones que tenien el VIH, preguntant-los realment quines eren les seves necessitats, el que ha fet ha sigut que s'imposessin unes maneres de fer que al final pues, han derivat en que, per exemple, el tema del preservatiu, no? hi hagi gent que la visqui com una imposició realment de la societat, i això també es vincula amb la qüestió d'una sexualitat dissident, no? quan ens van... imposar, bueno, jo no hi era, no? Però quan ens van imposar unes maneres de fer i aquestes maneres de fer s'han convertit en que si no les fas servir la teva sexualitat és un tabú, al final, evidentment, passes a l'ostracisme, no? Del que seria la sexualitat correcta en la societat.
A les festes, a les sessions de chemsex, el preservatiu, normalment es fa servir, no es fa servir?
Es fa servir poc. Molt poc. Normalment la gent no pregunta, no? Pot sorgir el tema de conversa en una sessió, però normalment la gent no pregunta. No pregunten ni si ets positiu en VIH, si prens la PrEP o tens algun tipus de prevenció diferent, no? Això jo crec que també el que fa és que les persones que puguin patir serofòbia fora dels entorns capsecs es sentin atretes per aquest tipus d'espais, perquè precisament no se'ls pregunta, no se'ls jutja, no? I no se'ls discrimina.
Uh-huh. És a dir, precisament aquest estigma que hi ha sobre les persones amb VIH, no? És el que pot fer que se sentin atretes per sessions de chemsex on ningú els hi pregunta.
Uh-huh. Sí, jo he vist realment... Aquí estic parlant amb experiència personal i no amb dades, no? Però jo he vist molt poca discriminació a persones positives en una sessió, i les poques vegades que ho he vist, el propi grup ha regulat, no? I ha fet callar la persona que estava discriminant la persona positiva, realment, i se l'ha fet fora del grup.
I és cert, per exemple, coses que hem sentit com ara, que això que estàs dient, que és com si fos igual que una persona tingui VIH si està en una festa o si no es fa servir protecció o què?
Que al final, jo crec que això és una mica... radica en la filosofia del... Jo la meva sexualitat, no? La meva salut, jo me n'he de fer càrrec i jo sóc la persona responsable de prendre les estratègies de prevenció que consideri necessàries. Si una persona té VIH i és detectable o és indetectable, a mi això m'ha de ser igual, perquè jo he de conèixer les estratègies que jo estic prenent. Si jo estic en PrEP, uh-huh, a mi em serà igual que estigui detectable o indetectable una persona. O si jo estic indetectable... Pues, lo mateix, no? Realment la qüestió està en que moltes vegades la discriminació radica en la frustració de que no estem coneixent gaire bé com vivim la nostra sexualitat i com ens protegim front a infeccions, i després descarreguem la frustració cap a persones que potser sí que prenen les seves precaucions, o que al final a vegades descarreguem les frustracions en persones que tenen un virus però que sí que estan prenent totes les precaucions possibles, no?
En els últims anys hem vist un augment de les infeccions de transmissió sexual, sobretot en aquest últim any i sobretot arran de la pandèmia. Clar, sí que és veritat que hi ha un estigma sobre la gent amb VIH, però també és objectivament perillós una festa on no es faci servir protecció si hi ha persones que tenen infeccions o...
Clar, aquí està la feina de les entitats, no? Quan les entitats, per exemple, detecten que hi ha una persona que està anant a festes de chemsex, de chills, no? Mm-hmm. Tal com es diuen, normalment se li recomana, se li dona l'opció de que aquesta persona pues, vagi a drassanes o vagi a altres dispositius en els que se'ls pugui donar la PrEP, no? Que és la pastilla, però també són totes les proves que es fan trimestralment. Llavors... sí que és veritat que és un entorn molt més propici perquè hi hagi infeccions de transmissió sexual, però a la vegada és un entorn on la gent està molt més controlada. Tu vas a un xili i realment la majoria de persones o estan en PrEP o estan en tractament antirretroviral, i es fan proves proves cada trimestre. Em sembla que si ets treballador sexual, em sembla que es fa més habitualment, però en general són tres mesos, i si no hi proves, no hi pastilla. Vull dir que, evidentment, les proves són obligatòries per a les persones que volen adquirir la PrEP.
Explica'ns què és la PrEP, per la gent que potser ens està escoltant i no saben el que és.
Clar, jo tampoc em sé molt els noms tècnics, però hablando sencillo, no? La PrEP és una pastilla que es va descobrir que és quasi la mateixa pastilla que es prenen les persones que sí que tenen el VIH, no? I que si se la prenen les persones que no el tenen, no el poden contraure. Clar, això ha sigut una revolució, perquè la gran por que hi havia era la por al VIH. Al final, i cito un metge de Drassanes, no? Al final la gonorrea, la sífilis i la clamídia són com un refredat. Mèdicament són com un refredat. Vull dir, tu la passes i et pots curar. El VIH, evidentment, ara mateix és crònic. Llavors, la gran por de 40 anys, no?, que hi havia hagut en la comunitat, desapareix d'un plomazo. Llavors, clar, sí que ha sigut una revolució, però tampoc és jauja. O sigui, la gent al final, per obtenir aquesta pastilla, han hagut de passar unes proves, no?, per trimestrals per poder-la tenir, perquè, evidentment, si tu prens la PrEP, pots tenir sexe sense preservatiu i no contraure el VIH, però, evidentment, les altres ITS hi seran.
Anem a explicar una mica com és la pràctica del chemsex a banda de tot aquest tema que estem parlant, no? Per exemple, quin tipus de drogues es fan servir, com es prenen i quins efectes directes tenen immediats aquestes substàncies que s'ingereixen?
Clar, realment a cada país o a cada ciutat es podria dir que es consumeixen unes substàncies diferents, no? A Barcelona, concretament, la reina de la festa és la metamfetamina, que és una droga estimulant de la família de les amfetamines, i també hi ha el GHB, que és una droga depressora del sistema nerviós central. Últimament ha entrat més en força la mefedrona, que també és un estimulant que la gent està utilitzant per substituir la metamfetamina. Que, bueno, amb el pas dels anys s'han adonat, no?, que la metamfetamina tenia uns riscos bastant, bastant forts, llavors han anat substituint la mefedrona i també per una qüestió de preu durant la pandèmia, que la metamfetamina va doblar el preu per qüestió de fer-la arribar de llocs era més complicat. Llavors, ara podríem dir que hi ha aquesta tria de substàncies.
I amb aquestes substàncies, el que l'usuari vol aconseguir és multiplicar la sensació de plaer, allargar la relació sexual. Què és el que s'aconsegueix? Com és el chemsex amb aquestes drogues?
Clar, la metamfetamina i la mefedrona, primer de tot, els estimulants, o sigui, és com, entre cometes, prendre's 1.000 cafès, no? Llavors, evidentment, tu pots allargar les sessions de sexe durant molt, molt més de temps. El que s'obté amb qualsevol de les substàncies aquestes és, sobretot, desinhibició. O sigui, pràctiques que tu no faries sense la influència d'aquestes substàncies, tu sí que les pots realitzar perquè no tens, per exemple, un condicionant moral, no?, o un tabú a sobre que t'impedeix fer-les. Després també hi ha qüestions de vasodilatació i mil històries, no? Però normalment la gent el que busca és més temps i més intensitat.
I amb això s'aconsegueixen sessions que poden durar dies?
Molts dies.
Tu que n'has estat, que has practicat el chemsex, diries que ara pots gaudir del sexe sense aquestes substàncies o ara et resulta difícil? Tu diries que estàs enganxat o que et representa un problema o no? On has pogut fer un bon ús?
Per mi sempre serà un problema, en el meu cas, Cada cas és diferent. Per mi sempre serà un problema en el sentit de que sempre hi haurà... Estarà la boca del llop, la tindràs en algun lloc pròxima, no? Jo puc disfrutar el sexe? Sí, puc disfrutar el sexe. Però, evidentment, has de fer un procés molt bèstia de deconstrucció a la sexualitat. Hi ha un moment en què dius, vale, jo amb aquestes substàncies obtinc un plaer 10, no? I sense substàncies obtinc un plaer 5. Si jo vull deixar les substàncies, hauré de fer un dol a mi mateix, no?, i una reconstrucció de la meva sexualitat i assumir que no podré tornar a tenir un plaer com el que puc obtindre amb aquestes substàncies. I això realment és molt complicat perquè hi ha gent que directament deixa de tenir sexe.
Perquè com descriuries la sensació del plaer 10 a diferència del plaer 5? Com ho explicaries? Què és el que has arribat a sentir?
No t'ho sabria dir en paraules, realment. No ho sé, és una qüestió molt, molt, molt íntima. La gent es pensa que prenent drogues som tontos, no? Perquè no... què feu? Són molt perilloses. Sí, evidentment són molt perilloses, poden ser molt perilloses, però clar, també hi ha un benefici. Vull dir, no volem només flagelar-nos i dir, oh, és que sóc imbècil perquè estic prenent drogues. Hi ha tot aquest tipus de plaers, no? Vull dir, a nivell físic, a nivell mental, que evidentment pues, no ho trobes sense les substàncies. Mm-hmm. Però descriure-ho en paraules és complicat.
En els últims anys, l'Hospital Clínic, en col·laboració amb l'entitat Stop Sida, on tu, Gerard, ets voluntari, han obert una unitat específica sobre Chemsex. La doctora especialista de la unitat de VIH del Servei de Malalties Infeccioses del Clínic, Maria Martínez Rebollar, explica que el Chemsex és una pràctica cada vegada més estesa.
Des del punt de vista de les persones que practiquen Chemsex, quan els hi preguntem, diuen que fa potser 6 o 7 anys era més difícil trobar persones, no?, que estiguessin vinculades a aquest fenomen o que tinguessin el consum en aquest context. I potser ara, en el col·lectiu, pues és una pràctica que s'ha extès, no?, i que està com molt més normalitzada. Si busquem xifres una mica de publicacions científiques o d'enquestes científiques que es van fent, sí que és veritat que hi ha estudis importants, com és l'EMIS 2017, que és una enquesta europea a diferents països, més de quasi 50 països de tota Europa, i és una enquesta online anònima on contesten homes que tenen sexe amb homes. I sí que aquí, comparat amb l'EMIS 2010, s'havia vist que hi havia un increment del ús de substàncies estimulants per practicar sexe. Potser estem parlant de les persones que contestaven en aquesta enquesta al voltant d'un 10%, i diguéssim, doncs, a nivell de Catalunya o a nivell de Barcelona, doncs estem parlant al voltant d'un 13% de les persones que contestaven i que estaven a la ciutat de Barcelona.
Ara sentíem les xifres sobre Chemsex. De fet, hi ha diversos estudis que mostren que és un fenomen a l'alça, sobretot en grans ciutats com Barcelona. Per exemple, l'estudi Homo Salut 2021, que va encastar gairebé 3.000 homes que tenen sexe amb homes a tot l'estat, deia que gairebé un 10% n'havien practicat. Tu creus que el Chemsex és cada cop més habitual i, sobretot, que ha augmentat amb la pandèmia?
Clar, jo per experiència personal sí que no us podria dir més enllà de 2021, perquè va ser quan vaig allunyar de tot això, no? A nivell de, vaig deixar d'anar a festes. A nivell números, pel que ens arriba a l'entitat, sí que et podria dir que és cada cop un fenomen més extès i que la pandèmia el que ha fet ha sigut no incrementar el número de persones que practiquen Chemsex, sinó que les persones que practiquen Chemsex puguin tenir un Chemsex problemàtic molt més fàcilment.
La doctora Maria Martínez Rebollar ens ha explicat també les principals conseqüències de l'addicció del sexe amb drogues.
Principalment pot afectar i tenir conseqüències problemàtiques en la salut mental. Poden tenir addiccions a les substàncies, poden tenir efectes negatius i problemes pues, de psicosi per les substàncies, no?, que es consumeixen. Poden tenir pues, problemes o conseqüències problemàtiques en la salut sexual, pues, un augment de malalties de transmissió sexual, de diagnòstics de VIH, de hepatitis C, però no només això, també pues, com són substàncies que disminueixen, no?, el dolor, pues, també poden tenir conseqüències a nivell de lesions, a nivell genital. I no només aquestes conseqüències físiques, sinó també hi ha un subgrup de persones que practiquen Chemsex que utilitzen aquestes substàncies injectades, que és el que es coneix com slamming, que és utilitzar aquestes substàncies per via endovenosa. Això és una pràctica que és més de risc per les potencials conseqüències que pot tenir l'injectar-se de substàncies, i a més també perquè aquestes persones, segons estudis també que estan descrits i que nosaltres tenim, doncs tenen més dificultat per poder tenir relacions sexuals sòbries, no? Tenir relacions sexuals sense l'efecte de les substàncies. I a més, pues, també poden tenir conseqüències problemàtiques a nivell social, poden perdre amics, poden perdre altres vincles socials i també poden acabar amb conseqüències problemàtiques doncs, econòmiques.
Ens explicava la doctora, per exemple, doncs, que usuaris, no, de la unitat del clínic que han estat pacients seus doncs, són persones que han acabat al carrer, no, per aquesta addicció. Clar, això és una realitat, no? És evident que no s'ha de jutjar, no?, com una pràctica dolentíssima per tothom, però hi ha aquesta realitat i fins i tot hi ha hagut persones que han perdut la vida per l'addicció a aquestes substàncies. Tu què diries a la gent que ens pugui estar escoltant i que pensi si començar a practicar el Chemsex o a la gent que potser pugui estar pensant en deixar-ho?
Clar, jo sempre estic en aquesta corda fluixa, no? Necessito personalment que la gent deixi de tenir estigma amb els usuaris de Chemsex, però a la vegada, evidentment, també sóc el primer que surt a defensar que és una pràctica que et pot portar a tenir problemes per experiència personal i per persones del meu entorn. Jo unes quantes vegades, no, ens hem passat la foto d'algú per un grup de WhatsApp i la persona que la passava diu que aquest noi s'ha mort, no? Aquesta setmana. Jo el que diria és que cadascú és un món, no? I que cada persona necessita un abordatge diferent. Hi ha persones que no volen deixar... Això també va una mica en relació amb la reducció de riscos, no? L'altre dia vaig publicar un taller d'Slam que farem per l'entitat la setmana que ve, i em va venir un senyor dient-me que perquè fèiem aquestes coses, que el que havíem de fer és dir-li a tothom que no consumís. I, clar, jo li vaig respondre, jo a la gent que no vol consumir li dono les eines per no consumir, o intento donar-li les eines per no consumir. La gent que ho farà igualment, si jo li dic que no consumeixi, marxarà a casa amb la sensació de ser brut, d'estar fent una cosa dolenta, d'estar fent una cosa que fins i tot les persones que ajudem, no? A les persones que són usuaris de GameSex, els renyem per això. És totalment inútil. El que necessiten és comprensió, és acompanyament, és reducció de riscos, no? Com fer-ho de la millor manera possible, perquè si tu perds el nord molt ràpid, és molt difícil que el tornis a recuperar. Si el perds d'una manera més paulatina, en algun moment del procés és més fàcil que te n'adonis que és un problema. Llavors, jo la gran batalla que tinc, i això és una mica una crida a tota la societat, no és, pensem que la reducció de riscos és supernecessària, i deixem d'estigmatitzar, sobretot, deixem d'estigmatitzar les persones que estem treballant per això, perquè ens hi deixem la pell, estem fent una feina superincompresa, i això sí que salva vides, a part de la prevenció.
Preparant aquesta entrevista et vam preguntar per què creies que el chemsex és més habitual entre homes homosexuals, i tu ens vas dir una frase que és, com que som maricons hem de demostrar que som homes. Sí. Això és la clau de volta de tot i ho explica en gran part tot.
Sí, és una part important. Els homes gais, i aquí incloc les persones que no s'identifiquen com a gais, però bueno, estan dins del col·lectiu, no? Al final hem de demostrar constantment de que som més homes, de que som més masculins, de que follem més, de que follem més estona, de que aguantem més, de que follem amb més gent, no? Llavors, tot això al final és una motxilla que pesa moltíssim i pesa moltíssim en tots els aspectes de la vida, i realment pot marcar un consum problemàtic, no? Si realment el teu objectiu és demostrar la teva masculinitat d'una manera cada cop més, bueno, més exacerbada, evidentment és molt més fàcil caure en un consum problemàtic, no?
Avui a la Revolució Sexual hem parlat del chemsex i ho hem fet amb el Gerard, un testimoni en primera persona, una persona que ha practicat aquest sexe químic i que ens n'ha parlat i que a més és voluntari d'Estopsida. Gerard, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Moltes gràcies.
La Revolució Sexual, amb el suport de SexyDream.es. Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
I avui acabem aquest capítol recomanant-vos un documental. Es diu Chemsex i el trobareu a Filmin.
Chemsex mostra les conseqüències que pot tenir l'addicció al sexe amb drogues quan es porta a l'extrem. Centrat en la comunitat gay a Londres, que és on va sorgir el chemsex, el documental ensenya la cara més crua del sexe químic.
També inclou entrevistes de testimonis que expliquen com l'addicció els ha afectat la salut, les relacions o la vida professional i personal.
Chemsex dura 1 hora i 20 minuts i el trobareu a Filmin. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 i SexyDream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.